El gall del monestir.
Quatre minuts passen de dos quarts de deu del matí. Després de línia directa amb l'alcaldessa, arriba el moment de la tertúlia, el gall del monestir, en aquest Sant Cugat a Fons de divendres 25 de novembre de 2016, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, la violència masclista. En parlarem d'aquest tema abans, però deixeu-me saludar la tertúlia al complet. Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Cristian Treceño, bon dia.
Bon dia.
Jaume Pla, bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I benvinguda també la Marta Uixant, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui a tope, eh? La tenim completa, la tenim completíssima, la tertúlia. Deixeu-me començar, la setmana passada parlàvem de curs, us en recordeu?
Uh-huh. Sí.
Doncs hi ha una bona notícia, perquè hi ha dos curs que estan preseleccionats entre els 10, dels quals en sortiran, sembla que són 5, per competir als Oscars. I els dos són catalans o tenen participació catalana. Un és el Time Code de Juanjo Jiménez i l'altre és Graffiti de Lluís Quílez, que per cert en la segona edició, l'edició de la temporada passada del Sant Cugat Fantàstic, el festival de cinema que s'organitza aquí a Sant Cugat, doncs es va projectar. Per tant, ratifiquem la bona feina que s'està fent en el món del cinema i sobretot amb aquests treballs, els curts, que si tenen una miqueta de sort, de fet, si són bons treballs, se suposa que accediran. Si no els dos, que seria massa, entre els cinc, és un d'ells, a veure què passa, no? Alguna qüestió?
No, està bé, és que realment hi ha gent molt bona, és allò que dèiem altres vegades, hi ha gent molt bona, però a vegades, clar, fins que no arriba el premi, i un premi de relleu o una nominació de relleu, com pugui ser uns Òscars, imagina't, no? Doncs sembla que no existeixis, i aquesta gent existeix des de fa molt de temps. El Lluís Quílez aquest ja fa molts anys que es dedica, que intenta fer alguna cosa, surar una mica amb tot això. Però, clar, si a sobre arriba el premi, imagina't com va passar. Hi ha caigut un Òscar a Sant Cugat. Ja va caure algun Òscar. Em sembla que va ser...
Quin és?
Com es deia, allò del Fauno, no?
La, sí, Laberinto del Fauno.
Laberinto del Fauno, sí. Per els efectes especials... Ai, pel maquillatge.
Pel maquillatge.
Sí, pel maquillatge. Perquè hi havia una... Sí, estava vinculat a Sant Cugat. Hi havia una de les persones... que va guanyar, perquè no era una, eh?
Sí, una persona de l'equip.
Sí, està vinculada a Sant Cugat, per tant, bé, però bé, toqui o no, tanqui a Sant Cugat, en definitiva, qualsevol professional català que es dediqui a aquest negoci que es diu el cinema, doncs si aconsegueix arribar a la nominació dels Oscars, és molt gratificant, perquè a més et canvia, eh? Una vegada va dir, Frank Sinatra fa bastants anys, va dir, l'Oscar pot canviar la vida d'un home, també d'una dona, ell va dir un home, però pot ser d'una dona.
D'una persona.
Sí, d'una persona, podria haver dit això, no? Però ell va dir la vida d'un home. La vida d'una persona pot canviar perfectament, i la canvia, perquè a partir del moment que has guanyat allò, sembla que siguis no sé què. No és que siguis més bomba amb l'estatueta a la llar de foc.
No, però és un tràmpol important.
Sí, et fa conèixer, et dona a conèixer, i fa que a partir d'aquell moment et canvia en un sentit, i és que la cotització teva ja no és la mateixa. El caixet que cobraves per actuar on sigui ja puja automàticament, i els teus agents ja t'ho canvien, ja ets una altra cosa. Fixa't que en els tràilers que arriben aquí dels Estats Units sempre acostumen a dir, quan diuen el nom de l'actor, fulana tal, guanyador de l'Òscar tal, la guanyadora de l'Òscar tal, sempre insisteixen en aquest punt, que sembla que revaloritzi el personatge. Però...
Home, és que si no, què fas amb el palmarès? El deixes a casa, vull dir, en una vitrina?
Sí, el tenen a la llar de foc. No, res més.
D'alguna manera t'ha de servir, no?
Sí, no.
A part de treure-li la pols als trofeus que tinguis?
És l'únic, no, però pot servir. Ara, no sempre ha anat bé. Hi ha, per exemple, el cas del Cliff Robertson. Cliff Robertson que era un actor, no és que fos mai molt famós, però déu-n'hi-do el que havia fet, i va fer una pel·lícula sobre la vida de Kennedy que es deia Patrullero 109, em sembla. I bé, ell va guanyar un Oscar per la pel·lícula Charlie, que era un personatge, un home que li feien un experiment, una doctora feia un experiment, tenia problemes de fa molts anys que la vaig veure, era als anys 60, em sembla que eren problemes de normalitat cerebral, es tornava com si fos un nen petit, i aleshores li feien un tractament que es normalitzava, tornava a ser una persona absolutament normal, però allò no acabava de funcionar, i va guanyar un Oscar per això, que no el va poder recollir. Doncs bé, la seva carrera després d'això no va ser, tothom pensava que tiraria cap amunt, i mai va ser un actor de segona fila, ja veus.
Per què?
Ah, mira, no va triomfar en aquest sentit, no va tenir sort, o bons papers o el que fos.
A vegades tampoc és qüestió de sort,
de gestió, actors, no? Més aviat o...
De caràcter, hi ha actors, sí, que són molt bons, sí, però que és molt difícil treballar amb ells.
També, sí,
i a vegades no compensa una cosa a l'altra, o sigui, no. Tenim casos com el Richard Dreyfuss, que és un actor espectacular, sí, que a finals dels 70 i els 80 va fer una carrera en papers, és un actor que el veus treballar i és
una
fantàstic.
Una mica histriònic, té tendència una mica a l'histriònic.
Depèn del paper, sí. Però
hi ha qui l'aguanti, es veu,
No, a veure, és un senyor que té molts problemes d'alcoholisme, que té molts problemes conductuals i tal, com el Nick Nolte, per exemple. Sí. Aquesta gent, doncs, arriba un moment que dius, mira, escolta, si em fico aquesta persona aquí dins amb un equip de rodatge, que és una cosa supercomplexa, pues...
Em complica la vida, no?
Com el Jaume Pla, és el mateix.
Exacte. Amb
què? Que ho han dit al revés perquè ho entenguem.
Ah, bueno, com un bon caràcter. Que costi, a veure què tinc jo.
Que costi que Jaume Pla en aquests moments té un got d'aigua al davant, eh?
I tant. Bueno, és transparent. Que sigui aigua és qüestió d'estar-ho.
Jo he vist com ho treia de la pica de l'aigua, Jaume... Estic amb tu.
Doncs el 24 de gener se sabran els 5 títols dels 10 que ara mateix estan preseleccionats i que optaran aquesta estatueta. Esperem que tinguin sort. Us deia abans que volia aprofitar per parlar del dia que es commemora avui, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Masclista principalment per les dades, per les xifres, però violència, al cap i a la fi, en general, no podem excloure ningú, no? Ho plantegem des del punt de vista educatiu, i quan parlem d'educació no pensem només en les famílies, pensem també en l'educació que reben a les escoles, pensem també tots els inputs que arriben de l'exterior, mitjans de comunicació inclosos, la publicitat, la relació amb els demés. De quina manera hem de treballar, hem de continuar insistint perquè erradiquem aquesta violència de l'home cap a la dona, també de la dona que també es produeix cap a l'home, o d'un pare cap a un fill, erradicar la violència.
Jo,
és difícil.
Sí, jo sempre he pensat de que hi ha molts factors, no, que indueixen a gent, i no ho justifico, ni molt menys, és injustificable qualsevol tipus de violència per mi, però la violència masclista, o la violència en general, és injustificable des de qualsevol punt de vista. Jo considero que la família és un gran què. Els nanos, els petits... d'on primer aprenen és de la família, i el tracte que hi ha entre els pares, entre els mateixos iguals, entre els germans, jo crec que és molt important. Això fa que els nanos tinguin uns models que el tenen, que són la família, del qual aprenen absolutament tot, i crec que un tracte cordial, educat, respectuós, amorós, que per això viuen junts, doncs, i s'ha d'entendre que és així, doncs els nanos aprenen d'aquestes actituds. No cal dir que després, per mi, vendria l'escola, que és un altre lloc també molt important, on els mestres, els educadors, tenen una responsabilitat important, mai més que els pares, perquè moltes vegades els pares el que fan...
Al·ludeixen la seva responsabilitat, no?
La responsabilitat en determinats camps, i diuen, no, això a l'escola ja us ho ensenyaran. No, a veure, cadascú al seu camp. I els nanos són prou intel·ligents, des de molt, 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 molt petits, per entendre les seves actituds, l'actitud que han de tenir a l'escola, amb els avis i també a casa seva. I de l'actitud que vegin i dels models que vegin en aquests tres àmbits tan importants, doncs crec que respon en gran mesura de l'actitud que després tenen a la vida. No cal dir que després tots els mitjans que hi ha pel carrer, la gent com a vegades es actua, com se saluda, com interactua, la mateixa premsa, ràdio, televisió, els diaris, quan ens fem més grans, tot plegat influeix en que els nanos, els més petits, doncs, que són esponges, això, aquest exemple l'hem sentit milions de vegades, doncs vagin creixent en una actitud determinada.
Més opinions.
Jo diria, mira, aquests dies que estem fent la plaça del Diamant, després d'acabar l'obra fem una tertúlia amb un col·loqui amb els alumnes que venen a veure-ho, i la resposta de tothom és el mateix, no? El Quimet és un masclista. És un home dolent i maltracta.
Ho veuen, almenys.
Ho veuen, no? Nosaltres després els expliquem, a veure, el Quimet, tant al Quimet com a la Colometa els hi falta una cosa molt important. Al Quimet li falta el pare, a la Colometa la mare, i a tots dos els hi falta aquesta educació emocional i el poder haver vist a casa seva com es poden tractar bé dues persones. En realitat no és que el Quimet sigui un masclista, és un home de la seva època, les coses es feien d'aquella manera, en cap moment la pega, val? Això la novel·la, vull dir, jo ara recordo la sèrie com que el Lluís Omar era com molt violent, era molt físicament molt, molt potent, però en la novel·la no la pega, però la tracta, no sap tractar-la. Diguem que és més una mena de, potser, xantatge emocional, tot això sí que li
això
fa.
És violència, no?
Això també és violència, sí, sí que ho és. Però bueno, estem parlant d'una època i estem parlant d'una persona que evidentment no té aquesta educació emocional. Sense educació emocional és impossible que hi hagi un traspàs d'emocions, que hi hagi un traspàs de carinyo, de respecte. Jo crec que el més important des de ben petits és el respecte. I el més important també és el respecte d'un pare, d'una mare a la seva criatura. Aquí comença tot. Si nosaltres al primer moment que plora ens diuen, no li facis cas, no sé què, deixa'l, no li facis tants mimos, cuidado, potser sí que els necessita aquests mimos. Hem de respectar aquelles demandes que ens estan fent, no? Després ja anirem posant límits, a mesura que van creixent, però si des del naixement no hi ha un respecte, se'ns trenca tot. I a partir d'aquí jo crec que la base és el respecte i aquesta educació emocional que els pares des de casa hem d'anar donant, que després a l'escola, com deia bé el Rogeli, també es poden anar afegint cosetes, però el més important és a casa.
A mi és un tema que em preocupa molt perquè jo he vist una regressió en aquest aspecte, o sigui, de la nostra generació que tenim la Marta i jo de 40 anys a la generació actual hi ha hagut una regressió espectacular.
Sí,
en l'adolescència.
Es reprodueixen els patrons?
No reprodueixen.
No?
No, jo crec que són uns patrons diferents i que ens costaran molt d'entendre per poder-los solucionar.
Es canalitzen per altres vies, noves vies.
Però és que són patrons diferents. O sigui, perquè s'amplifiquen. I per tant les conseqüències són molt diferents psicològicament i socialment. Amb les xarxes socials, amb el WhatsApp, amb una cultura de l'esforç que s'ha perdut.
Mínima.
Amb una cultura del respecte a un mateix, que això és essencial per poder respectar els altres, que també s'està perdent, s'està creant uns patrons de comportament que jo crec que no s'estan repetint. Són diferents. O sigui, la Marta i jo treballem amb crios. Jo veig patrons de conducta diferents. Però és que veig patrons de conducta diferents. Jo treballo amb nens des dels 3 anys cap amunt. És que en els nens de 3 anys també veig patrons de conducta diferents. Perquè la criança és diferent ara. Molt diferent.
Però tu penses que aquests patrons que ens venen d'anys enrere, tu dius que han canviat,
sí,
però s'han trencat? O sigui, el patró patriarcal d'aquesta societat en què tant l'home com la dona sembla que han de tenir uns papers molt, molt, molt clars, i molt assignats, no creus que es continuen mantenint?
Jo crec que hi ha una confusió.
Sí?
Amb tot això, sí. O sigui, el ara mateix hi ha una confusió abismal amb el que ha de ser un home i amb el que ha de ser una dona. I educativament això els nens ho reben. És a dir, sí que en determinats àmbits i en determinats nuclis es dona el que tu comentes, val? Hi ha una repetició d'un patró, però jo et parlo amb, diguéssim, com un mar de fons que hi ha al darrere que fa que hi hagi una confusió generalitzada, perquè resulta que ara, o sigui, fa 4 dies els homes ens havíem de depilar, havíem de ser metrosexuals, després resulta que no, que t'has de deixar barba i cuidar-te la barba i has de tenir el pit pelut, val? Després resulta, et parlo d'inputs que va rebent la gent i que veu que molts pares els reprodueixen. O sigui, jo tinc gent al meu voltant de 40 anys que segueixen més les modes que els seus fills de 16. Dius, però què estàs fent? O sigui, fa 4 dies anaves de metrosexual.
Però estem parlant de tendències, de modes que ens arriben a través de, segurament, de mitjans de comunicació. Són sí. Modes, són tendències, no són patrons assimilats al llarg d'anys i anys. O sigui, el patró de la dona com a serventa de... Aquest patró... està canviant, patró, sí. Està canviant, però encara hi és.
Sí, amb això estic d'acord amb tu, però el... Fins fa 7 anys, habitualment, treballava l'home i la dona a casa d'una família normal. Ara no. I no sempre és la dona la que no treballa ara. Per tant, per això et dic que no s'estan repetint patrons, s'estan canviant. Perquè resulta que quan aquest patró es transversa, per més que un home tingui en el cap que la dona és la que ha d'estar a casa i ell és el que ha de portar els diners, crea una sèrie de tensions que repercuteixen en l'educació que són noves. Per nosaltres, socialment, són noves.
Però hi ha patrons...
Hi ha situacions, hi ha excepcions, però que encara hi ha patrons que són difícils de...
Jo crec que
de...
sí, però a veure, estic d'acord amb tu que hi ha uns patrons que es repeteixen i que es mantenen.
I tant.
Però n'hi ha uns de nous que estan entrant. I això modifiquen uns comportaments i unes determinades coses que jo veig amb els crios quan treballo amb ells. I t'estic parlant de Sant Cugat, eh? O sigui, és una mostra molt petitona. M'agradaria saber què passa...
Bueno, però és el que tenim al nostre voltant.
Sí, però m'agradaria saber què passa, per exemple, a Rubí, o què passa a Cerdanyola, o què passa a Sabadell, o què passa a Barcelona, depèn del barri. No ho sé, jo no ho tinc.
Però hi ha patrons que segueixen repetint, malauradament, que són, per exemple, les diferències de si alguna dona segueix cobrant... general.
Oi tant.
Segueix cobrant menys que els homes.
Però cada vegada menys, eh?
Sí, sí, però se segueix donant i segueix passant, i mentre segueixi passant s'ha de seguir denunciant. Sí. La dona també té menys possibilitats a l'hora de la feina, perquè és dona, perquè queda embarassada, perquè tindrà fills, perquè no sé quant.
L'altre dia,
això no es canvia, això no ha canviat tant, eh?
Ja li van a més germana, en una entrevista de feina ja li van preguntar, tens fills?
Exacte.
Vols tenir?
Vols
perquè
tenir,
si vols tenir, potser n'ha d'agafar, no?
Cosa,
aquí ja no s'hi van ficar,
cosa
aquí ja van
il·legal,
ballar.
Que no t'ho poden preguntar, això, en una entrevista de feina.
Sí, però ho pregunten, eh?
Però tu parla amb un empresari a veure sí. Si entre una dona i un home, o sigui, per qui tria primer?
I saps què? S'equivoquen.
Possiblement.
Jo porto molts anys gestionant equips. Ara que en Ninot gestiono titelles, però vull dir, fa 5 anys només d'això. I a mi l'experiència sempre m'ha dit que algú que té família gestiona molt bé, molt millor, una sèrie de conflictes i una sèrie de situacions que algú que no en té. I si és una dona, en la qüestió de lideratge, en la qüestió d'organització i en la qüestió de resolució de conflictes, és molt més fàcil. Generalment, si és mare, i té una trajectòria diferent. Ara, has d'estar preparat també a assumir el que això suposa. Però si tu apostes per una persona, i ja no parlo només d'una dona, per una persona, i entens en la gestió d'equips, aquella persona té un àmbit personal que s'ha de respectar i se li ha de potenciar, el retorn que tens a nivell empresarial és brutal. Si una persona et ve a treballar contenta, no escalfa una cadira. A més té temps per les seves coses. I a més veu que quan té algun tipus de cosa el pots ajudar, fantàstic.
Jaume, alguna cosa a dir?
Sí,
tu que tens una perspectiva més àmplia que nosaltres.
És que El maltractador acostuma a ser persona molt primària i molt, molt bèstia, no? Acostuma.
També aquests patrons estan canviant,
sí,
no t'ho pensis.
Però el que fa un assassinat d'aquesta manera... Ahir, per exemple, avui és el dia de la, de, contra la violència domèstica, ahir van haver-hi dos assassinats. I un, em sembla que era el Cala d'Henares...
Un jove, a la seva nòvia.
29 anys, entra en el cotxe on hi havia la dona, embarassada i la degolla. Això s'ha de ser molt bèstia i molt primari per poder fer això. I penso que, és clar, això se'n parla. Hi ha gent tan, tan primitiva que pensa que això li donarà un relleu, i ho fa. Vull dir, quan més se'n parla, abans no, no se'n parlava.
Però tu creus que ho fan perquè li doni un relleu
No ho fan perquè tenia l'instint perquè... de matar-la, però penso que, a més així, tindré el meu minut de glòria. És una cosa primitiva, però heu de pensar que això passa molt sovint.
Una de les coses que s'ha vist amb els estudis que es fan és la transversalitat de la violència masclista. És a dir, que no hi ha un tipus d'individu masculí que comet això.
No hi ha un perfil únic.
No. I això ho fa més greu, més problemàtic, perquè si no diries, mira, hem de tirar per aquí. No, és que el perfil del maltractador psicològic, Déu-n'hi-do, però també físic, és ric, pobre, un obrer, un empresari,
jove,
gran, i de tots els orígens. És l'ésser humà masculí que per naturalesa apresa, perquè la societat en general, el món, ha estat patriarcal, doncs aleshores actua d'acord amb el que s'espera d'ell que actuï. I és veritat que en el món occidental, doncs bé, la dona ha aconseguit uns patrons diferents que en altres zones del món, però continuen havent-hi víctimes. I els maltractadors són homes que no ho diries mai. Mai no ho diries. No és el senyor que dius, clar, aquest és un tio que és un analfabet i és un... No. Si és el senyor Corbata, que és el director d'una entitat bancària, o és ministre, i no es pot dir, I no es pot dir, però i en no canvi creus... condecoren verges.
Perdona, però sí. Aquest fan, diguem, mental. Més aviat mental. No, aquest
no,
ministre pallissa,
no.
Però d'una manera molt
no,
més
Jaume?
Interioritzada.
No.
Aquestes bestieses d'assassinar una dona tallant-li el coll,
no, Jaume,
no hi ha cap lliure
corbata
que ho faci.
No, i tant.
Digue'm un cas.
Home, agafa els estudis, t'ho diran. Tots els psicòlegs que estudien aquest tema, i hi ha estudis profundíssims, i la Caixa en va fer un de molt profund, tots marquen internacionalment que tota mena d'individu
sí.
I pertany a la classe social que pertany. El que passa és que a vegades no ens ho volem creure i volem dir no, això són una mena de gent.
Jo em refereixo als assassinats bàrbars.
Quin és l'assassinat bàrbar?
Això de collar amb una noia amb un cotxe.
Jaume, tot assassinat és bàrbar.
Home, ja ho sé, però això ha de fer un primari, un bèstia.
No, és que si pensem això no ens en sortim.
Bueno, sí, però és així.
No, Jaume, tot assassinat és primari.
És clar que sí.
I maten tota
però
mena
aquest d'homes. Ministre que dius a pallissa...
No ens quedem amb l'anècdota.
Bueno,
no, ja estem parlant de la violència domèstica. No, tots, no, o sigui, no tot acaba amb mort. Els països catalans hi ha hagut 18 morts en el 2016. Morts als països catalans. Però és que, a més, hi ha una pila de milers de dones, milers de dones que pateixen la violència domèstica a casa, la violència masclista,
i que
moltes d'elles no ho diuen.
Aquí també hi ha el tema.
Els casos que es denuncien. I, per tant... hauríem de canviar l'estructura mental nostra, que és molt difícil perquè va molt lent i perquè ens han educat així. I és molt difícil, és una xacra social que costa molt. Però el que deia el Cristian abans, és veritat que hi ha un desconcert. Jo el veig, l'home està desconcertat, si més no a Occident, perquè no sap quin rol ha d'agafar. Perquè veu que tot allò que ell... entenia, i el paper de la dona quedava molt delimitat, i era la senyora que guardava els mitjons a casa, i la que et renta els calçotets, i la que et diu on trobaràs els mitjons, perquè tu no ho saps, a casa teva no ho saps, perquè no ho has fet mai, perquè forma part del teu rol masculí. I quan tot això està caminant, et diu, escolta, això és masclisme. Home, a veure, vols dir? No, home, és que això sempre ha sigut... Sí, sempre ha sigut així, però la teva dona no és la teva minyona.
Val,
tot comença per aquí, no?
Uh-huh. Doncs potser que comencem a pensar en el rol de persona, no? Persones, tots, homes, dones...
Sense distinció.
A lo millor ens aniria més bé, no? A lo millor ens aniria més bé.
Però crec que tampoc pot ser.
Eh?
Que crec que tampoc pot ser.
No?
Des d'un punt de vista positiu. Està molt bé que mantinguem les diferències entre els homes i les dones d'una forma positiva i constructiva.
Clar, sí, clar. Són diferents,
sí,
en el fons.
No, no.
Però partim de la base que són persones.
Sí, però partim de la base que són persones.
No partim de la base que som tu, home, i jo, dona.
Correcte.
No partim d'aquesta base. Partim de la base que som persones i segurament ens portarem més bé, no?
Correcte.
És que l'estereotip, quan vas en un hospital i veus dues persones amb una bata blanca, un home i una dona, la idea que agafa la persona que els veu és que és el metge i l'infermera. No és la metge i l'infermer. No, això no, ens costa molt d'entendre.
Sí, sí. Jo voldria...
I poden ser dos metges.
Molt ràpid, estem acabant, eh?
Sí.
Jo
volia dir una cosa, que durant la meva vida laboral, que s'està acabant, laboral, diguéssim, a la feina aquella de les 8 hores, la majoria de jefes que he tingut han sigut dones, i xapó. Sempre he tingut una gran quantitat de molt i molt bones dones jefes.
Ho deixem
jo,
aquí.
Un homenatge per elles.
Gràcies, molt bon dia, arriben les notícies de les 10.
El gall del monestir.